setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I tot just passen uns minuts de les 11 del matí en aquest dissabte que ve, ja estem a cap de setmana. Passat Carnestoltes, ja tot just en Quaresma, però amb moltes ganes de compartir aquesta segona hora en la qual et parlaré de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals i, a més, parlarem de Mont-roig del Camp, que es consolida com una destinació familiar que combina patrimoni cultural, natura i oferta de costa, que ens ho explicarà la regidora de Turisme i Impuls Econòmic de Mont-roig del Camp, la Yolanda Pérez. Aquest matí també parlarem d'històries sorprenents com la del José Ortiz, que ens explicarà que fer de model pot començar sense esperar-s'ho i acabar convertint-se en una experiència professional i personal molt enriquidora. A més, coneixerem d'on es remunten els orígens de la botifarra amb l'alcaldessa de la Garriga, la Meritxell Budó, i et donaré a conèixer les fires i festes per aquest cap de setmana. Jo sóc la Raquel Camins i m'encanta que et quedis amb mi.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I com cada setmana fem un repàs a les estrenes de cinema que arriben a les sales aquest cap de setmana de 21 i 22 de febrer. Comencem amb Sin Conexión, la nova proposta protagonitzada per Bradley Cooper i Laura Dern, un thriller tecnològic sobre una fallada global de comunicacions que obliga els protagonistes a sobreviure en un món sense connexió ni control digital. Si us hi fixeu, aquesta pel·lícula em recorda el dia que hi va haver l'apagón, que ens vàrem quedar tots bocabadats i ens en vàrem adonar de la importància que té avui en dia la telefonia mòbil i l'estar connectats, que fa anys això no ho teníem i no hi pensàvem, i avui en dia doncs té una importància que segur que més d'un us ha passat, de marxar de casa i deixar-vos el telèfon mòbil i haver de tornar per recuperar-lo. Bé, segueixo amb el cinema, que si no me'n vaig per les branques, com es diu. Des d'aquí arriba també Balandrau, Viento Salvaje, una producció espanyola amb Álvaro Cervantes i Bruna Cusi, un drama inspirat en fets reals que recrea una situació extrema a la muntanya i posa a prova els límits humans davant la natura. També tenim com a estrena El Agente Secreto, del director brasiler Cleven Mendoza, amb Wagner Moura, un thriller polític intens que ens endinsa en una missió d'espionatge marcada per conspiracions i joc de poder. Per als que busqueu comèdia, arriba Movida Celestial, dirigida i protagonitzada per Aziz Ansari, amb Ken Reeves i Seth Gogen, una història divertida i surrealista sobre segones oportunitats amb tocs de ciència-ficció. Seguim amb El fantasma de mi mujer, una producció espanyola protagonitzada per Javier Rey, una comèdia romàntica amb elements fantàstics sobre l'amor, la pèrdua i les segones oportunitats inesperades. I acabem amb The History of Sound, amb Paul Mescal i Josh O'Connor, un drama emocional que segueix dos joves units per la música mentre recorren paisatges i records en un viatge vital i sentimental. Aquestes són les estrenes d'aquest cap de setmana. Només falta triar la pel·lícula i gaudir del cinema.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Anem cap al teatre perquè aquest cap de setmana a Barcelona es presenta com una gran opció cultural per gaudir d'espectacles en companyia de família, parella o d'amics. La ciutat ofereix una agenda escènica variada i dinàmica amb els seus teatres més representatius, amb propostes de comèdia, música i humor. Una programació pensada per arribar a tots i a aquells que tingueu doncs, diverses idees, us vaig a fer les diferents propostes que tenim. El musical Ànima arriba al Teatre Tívoli com una gran producció en català que destaca per la qualitat del llibret i la música. L'obra situa en la indústria d'animació nord-americana dels anys 30 per explicar la lluita de les dones per guanyar el seu espai professional i creatiu. És un musical sobre somnis, llibertat creativa i la força de lluitar per allò que ens apassiona. Anem cap al Teatre Poliorama, on trobem la temporada de No me toques el cuento i Ya me has tocado el cuento, que porta als escenaris una versió fresca i irreverent protagonitzada per les princeses per una banda i els prínceps per l'altra, tractades des d'un punt de vista diferent als que coneixem. Al Teatre Polo, per als que vulgueu gaudir de bon teatre, trobem La ratonera de Agatha Christie, on qualsevol pot ser l'assassí. Potser el descobreixes tu. Al Teatre Goya podem veure monòlegs com Tinder Sorpresa amb el Andreu Casanova o Buen Rollistas amb el Víctor Parrado, que porten humor i comentaris sobre la vida moderna. Al Teatre Borràs, la comèdia Les Bàrbares segueix en cartell, una peça que explora amb ironia i entusiasme les converses, contradiccions i complicitats entre dones d'una mateixa generació. Si anem cap al Coliseum i trobem el show en directe d'Estirando el Chicle, som, com sabeu, el Coliseum va fent diferents opcions amb diferents monologuistes coneguts, així que sempre és bo que aneu mirant la cartellera, però en aquest cas parlem, doncs, de sense filtres, sobre mentides i traïcions, sense gravació ni emissió. Les mateixes protagonistes de sempre, però sense les censures sonores quan fan el podcast. Així que ja, si voleu veure aquest show en directe, Estirando el Chicle, el podeu veure al Coliseum aquest cap de setmana, concretament. El Teatre Neu manté viu l'esperit de l'humor i la improvisació amb espectacles participatius com l'Impro Show, que són funcions sempre diferents i molt divertides en les quals tu hi tens molt a veure. Així que aquest cap de setmana en el teatre es consolida com una opció cultural destacada per viure relats, melodies i moments d'humor, com sempre, amb bona companyia. Remunten als orígens de la botifarra? Doncs és l'embotit originari de Catalunya, sí, sí, ara ens entrarà gana de ben segur. És una herència gastronòmica dels romans que continua viva avui en dia a la cultura i la cuina popular catalana sobretot. Un exemple actual és la Fira de la Botifarra que celebra la Garriga per als vols dels Carnestoltes aproximadament des de l'any 2012 i la Fira promou el comerç local, la tradició cancelera i el producte estrella del municipi, evidentment, és la botifarra. Amb activitats culturals, estàndards artesanals i tastets gastronòmics i l'esdeveniment doncs, connecta aquest origen històric de l'embotit amb la seva celebració actual. Per cert, si ets corredor de fons o t'agrada fer curses, doncs també a la Garriga en fan i justament jo recordo fa anys haver anat amb una cursa i el premi final era celebrat amb una botifarra. I anem a donar doncs, la benvinguda a l'alcaldessa, la Meritxell Bundó, que ens ho explica molt millor tot. Molt bon dia, Meritxell.
Bon dia.
Meritxell, doncs teniu molt viva aquesta tradició, però sabeu per què la botifarra es considera un embotit tradicional de Catalunya?
Doncs sí, de Catalunya i de la Garriga, no? Sobretot. De fet, jo crec que és perquè forma part de la nostra cuina des de ja fa segles, no? És un producte que està molt vinculat a la matança del porc, que és una tradició molt arrelada a totes les cases de pagès. Avui, doncs, ja diguem que ja això, òbviament, per diversos motius ha anat de baixada, però arrel d'aquesta matança del porc, doncs, jo crec que forma part d'aquesta tradició, no? La botifarra, doncs, que es feia perquè l'embotit durés més temps, etc.
I quina relació tenen els romans amb l'origen de la botifarra tal i com la coneixem avui dia?
Doncs, de fet, els romans ens consta que ja feien embotits similars, no? Perquè sempre aquesta idea de poder conservar la carn i que duri el màxim de temps, doncs embotint-la era una manera doncs, de garantir-ne aquesta durabilitat. I, per tant, ja feien embotits semblants i amb el temps jo crec que aquesta tècnica es va anar adaptant al territori fins a esdevenir doncs, el que coneixem avui dia com pròpiament aquest producte que és la botifarra.
I sabeu per què la tradició de la matança al porc va ser clau per al desenvolupament d'embotits com, per exemple, la botifarra?
Doncs perquè la matança del porc el que et permetia era conservar la carn durant mesos, no? I d'aquí doncs neixen els embotits, com és el cas de la botifarra, no? Perquè del porc s'aprofita tot, no? I per tant, d'aquesta manera, també el que permetia era garantir doncs, que hi hagués aliment per tot l'any.
I quin paper té actualment la Fira de la Botifarra de la Garriga en la promoció del producte local dins de tota la població?
Sí, nosaltres quan la Fira de la Botifarra la vam crear l'any 2012 i de fet era una voluntat que teníem de posar en valor aquest producte local tan arrelat a la Garriga i tan identitari com és la Botifarra de la Garriga, no? Que ens permetés donar visibilitat als productors i també reforçar doncs, això, no? Aquesta pròpia identitat que tenim gastronòmica del nostre municipi. I és una fira que, tot i ser relativament jove, doncs s'ha consolidat i és una fira doncs, que funciona molt bé.
I per què creieu que la fira es celebra aproximadament per aquestes dades?
Bé, doncs perquè diguem que tradicionalment doncs, hi havia aquesta cosa de hem de menjar bé abans de la Quaresma, no? I en aquest menjar bé abans de la Quaresma, que és una època, diguem, de restriccions o prohibicions, no? Històricament, doncs els embotits hi tenen un paper protagonista, no? I jo crec que és per això doncs, que es va decidir doncs, fer el que era la Fira de la Botifarra al voltant de Carnestoltes.
I tens algun record bonic en el teu cas, Meritxell, d'aquesta Fira de la Botifarra? Algun moment especial o record bonic?
Bé, com que va ser una de les primeres creacions que vàrem fer doncs, a l'entrar a governar aquí a la Garriga a la legislatura del 2011, doncs jo crec que és una cosa que em sento molt nostra, no? Molt, doncs, que des del nostre grup polític doncs vàrem implementar aquí a la Garriga i per això doncs és una fira que hi tinc un especial, no? Carinyo, perquè crec que la vam encertar, que és una fira que ha arrelat, que ha estat molt ben acollida tant com per la població de la Garriga com per la gent de fora, que hi participa moltíssimes persones, que ens visiten també moltes persones. I bé, doncs jo crec que aquesta és la cosa que jo personalment me'n sento més orgullosa.
I per què és important connectar l'origen històric d'un aliment amb celebracions i fires actuals?
Perquè en el moment en què estem vivint, jo crec que donar-li sentit a la tradició és molt necessari, perquè també ens permet, doncs, al voltant d'una Fira de la Botifarra, al voltant d'un producte d'alimentació, per què no també reforçar la memòria col·lectiva i convertir doncs, el patrimoni gastronòmic en una experiència viva on passen d'altres coses, no? També al voltant d'aquest producte. I, per tant, crec que en aquest sentit era important doncs, connectar aquest origen amb el que és la celebració actual amb una fira doncs, amb moltíssims productes i amb moltíssimes novetats com tenim perquè els nostres cansaladers doncs, cada any fan creacions noves en base a les botifarres i per tant és tradició i és innovació.
I per acabar, com que són molts els amics i amigues que ens escolten, que estan doncs, planificant què faran el cap de setmana o què faran el vinent, aquells que no coneguin la Garriga, hi ha alguna recomanació que ens faries per visitar?
Jo crec que la Garriga doncs, és un municipi que també permet té un patrimoni arquitectònic, cultural, interessant, important, que es pot visitar també durant la Fira de Botifarra, com és tot el modernisme, les torres del modernisme d'Estiuets, que doncs, també és molt bonic. També tenim un refugi antiaeri museïtzat que també és visitable a través del centre de visitants que tenim i que també val molt la pena. Crec que és important perquè ens transporta també uns moments de la història complexes, no? I que crec que és més important que mai per no oblidar, perquè no ens torni a passar. I després també tenim una restauració excel·lent i uns balnearis amb aigües termals amb propietats mineromedicinals doncs que també són molt, molt recomanables.
Mira, amb aquest em quedo jo, ja per la setmana que ve ja me l'he apuntat.
Doncs, molt la pena.
Bromes a banda, moltíssimes gràcies, Meritxell Budó, per ser amb nosaltres aquest matí de dissabte i que tingueu molt, molt bona Fira de la Botifarra.
Gràcies a vosaltres.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Se posa en pausa el mundo de repente, pero he cogido el tiempo con los dientes. Y aunque todo lo que intente sea contracorriente, yo me siento tan capaz.
Si te da miedo... Roig d'en Camp es consolida com una destinació familiar que combina patrimoni cultural, natura i oferta de costa, sobretot. Un dels punts icònics és l'ermita Mare de Déu de la Roca, referent paisatgístic històric del municipi. I també l'oferta cultural és completa, o sobretot més completa, amb el Centre Miró vinculat a la figura del pintor al territori. La franja litoral destaca la platja de la Pitxerota, un espai segur i accessible per al turisme familiar, i el municipi aposta per un model turístic tranquil, sostenible i orientat a experiències compartides. Així que quan arriba el cap de setmana i sovint hem de pensar què fer, una molt bona proposta és visitar Mont-roig d'en Camp, i en parlarem amb la regidora de Turisme i Impuls Econòmic, la Iolanda Pérez. Molt bon dia, Iolanda.
Hola, com estàs?
Molt bé, encantada de tenir-te un cop més amb nosaltres, perquè ets repetidora, hem estat més vegades parlant.
Sí, sí.
I què fa que Mont-roig sigui especial per visitar en família?
Doncs, bueno, nosaltres el que diem sempre és que, bueno, som una destinació familiar, doncs perquè històricament sempre ens visiten famílies i també tenim molta segona residència, molta gent que repeteix, o sigui que com que s'ho fan com a casa seva. I, bueno, aquí també, com que estem en un entorn molt natural, molt tranquil, molt, bueno, pues, així, amb molta calma, pues, la gent que ve aquí, doncs, sobretot, saben que tindran un espai on relaxar-se, on sentir-se bé i segur, no? Que al final, no, les famílies busquem sempre un lloc segur per als nostres infants, no? I bueno, pues, la nostra destinació és ideal per a famílies, per aquest sentit.
I quines activitats poden gaudir els nens durant l'estada?
Doncs, bueno, aquí hi ha molta varietat. Tenim, pels nens sobretot, tenim molts parcs infantils. El que et deia, no? Al ser un espai tan ampli, tan segur, doncs poden anar en bicicleta, poden jugar a la platja, a la sorra, es poden fer excursions, tant a la platja com a la muntanya, perquè com tenim aquesta sinergia de mar i muntanya, que a més està molt a prop, estem molt connectats, el nucli de Miami Platja i el nucli de Mont-roig, i pots començar a fer una excursió a l'ermita, no? Com deies, com feia referència al començament, i acabar a la platja amb pocs quilòmetres i amb excursions senzilles i fàcils per fer família.
I quin és el millor moment de l'any, Iolanda, per poder visitar la zona?
Home, pues, què t'he de dir? Qualsevol moment de l'any? Pues no, qualsevol moment de l'any tampoc no tiré, no? Pues que al final, doncs, els mesos de... Bueno, potser, no sé, per dir alguna cosa. Gener, febrer és una època així que potser tenim més mal temps, fa més vent, i no ve tant de gust, però bueno, justament ahir, no? Jo ahir vaig anar a la platja perquè per fi va sortir el sol després de gairebé 2 setmanes i vaig gaudir també de la platja, no? O sigui que, no sé, qualsevol moment és bo. Al final aquí sempre ho tenim tot preparat i tot obert. No és que diguis, no, a l'hivern no es pot anar a la platja perquè no hi ha res. No, tenim la zona infantil, tenim per fer activitats esportives, o sigui, sempre estem preparats perquè puguis venir en qualsevol moment. I a l'hora de fer excursions, pues igual, tenim un clima bastant bo i, pues, què dir-te, que qualsevol moment... segurament és bo.
I podríem combinar, per exemple, dins de Mont-roig, cultura i natura en una visita curta?
Sí, sí, tant. O sigui, aquí pots començar, si tens poc temps o dius, mira, vull combinar, no? Cultura i natura. Fas una visita pel centre històric, pel nucli de Mont-roig, que a més, si vens amb infants, tenim un joc així de descoberta, no? Que és la forma d'anar descobrint edificis i llocs emblemàtics de Mont-roig amb un joc, que això sempre els, no? Els crida més l'atenció als infants. I molt a prop del nucli antic, doncs, tens rutes per fer, per anar a l'Areny, per anar a l'ermita, i és aquesta combinació, no? Que dius, mira, estic descobrint, no? Un patrimoni cultural i estic molt a prop del camp, de la muntanya, o sigui que la combinació és perfecta i és real, o sigui que la veritat és que la nostra zona està molt bé.
I hi ha rutes o excursions fàcils que ens podries recomanar o dir on trobar-les?
Sí, mira, una ruta que també és molt recomanable i que, bueno, pues que ens agrada molt i que estem molt orgullosos és el paisatge emocional de Miró. Sí, són 5 punts en total que comencen a la Pixarota, a la platja de la Pixarota, que feies referència al començament, i acaben a l'ermita. Són 5 escenaris que realment són 5 obres de l'artista Joan Miró, 5 obres reals que estan exposades arreu del món, i tu amb aquests punts que et vas parant veus l'obra que va pintar el seu dia Joan Miró, i bueno, doncs és molt bonica, per això li diem el paisatge emocional, perquè és un punt que tu t'atures allà i a més tens el dibuix de l'obra original i dius, uau, és que això ho va pintar el Joan Miró i jo ho estic veient, perquè és que pràcticament és que la imatge és tal qual estava el seu dia, doncs, perquè es conserva molt bé tot l'espai natural i de patrimoni. I bueno, doncs aquesta ruta la recomanem molt perquè és molt especial. També està el Mas Miró, que és com una visita obligatòria, que dic jo, que ofereix visites guiades, però també tens la visita guiada familiar, que llavors te fan propostes de tallers amb els, bueno, en família, i és diferent a la visita guiada de que fan com a norma. O sigui, tot el que tenim ho adaptem sempre a les famílies, doncs, perquè entenem que és el nostre públic principal.
I ja per acabar, Iolanda, quina gastronomia local recomanaries provar? Ja que són hores d'esmorzar, alguns s'acaben de llevar, alguns no han esmorzat d'hora perquè estan treballant, però en tema gastronòmic que també ens interessa, què ens recomanaries?
Bueno, aquí s'acostuma a fer també molt d'esmorzar de forquilla, o sigui, els establiments ofereixen aquest típic esmorzar de forquilla, sobretot també tenim molts ciclistes que, bueno, pues que s'aturen a fer el típic esmorzar de la forquilla i després continuen la ruta. I després el que tenim és bueno, pues la ruta, o sigui, la dieta mediterrània, que al final en tots els restaurants estan molt bé, i bueno, és la més recomanable i la que més ens caracteritza, no? Cada vegada està agafant més força el nostre sector gastronòmic. També se fa moltes jornades gastronòmiques durant tot l'any, i la veritat és que la gent també ens visita per la nostra gastronomia, per restaurants.
Doncs moltíssimes gràcies a la regidora de Turisme i Impuls Econòmic de Mont-roig del Camp, la Iolanda Pérez. Iolanda, per ser un cop més aquí en el programa, i que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment, molt bon dia, gràcies per trucar.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Este sábado, el pulso de la Liga no se detiene.
Esta es la primera ronda informativa.
Osasuna, Real Madrid, Atlético de Madrid, Español.
Por ahí están ya los protagonistas.
Y el domingo, Barcelona, Levante.
¿Dónde lo vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
Que nadie te lo cuente después.
¡Empezamos!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
COPE Cataluña y Andorra.
Notición. Una vecina del barrio de Las Corts cancela 179.000 euros de deuda y ha sido gracias a Área Jurídica Global. Especialistas en deudas, inspecciones, herencias y mucho más, con oficinas en toda España y más de 190 abogados. El despacho de abogados y financieros que te ayuda a empezar con tu nueva vida llamando al 900 730 906 o en areajuridicaglobal.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa. Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
El que ara et diré, no ho sabeu, però ha passat a llocs com Girona, Reus, Terrassa, Igualada, Lleida o Barcelona.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La província de Barcelona, els preus del lloguer han pujat un 3,6%. Se situa d'aquesta forma com la regió més cara d'Espanya per llogar una vivienda.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Y es mi pofas.
¡Ah! ¡Ay, qué ha dicho!
Sí, puedo.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Tots hem de, sí, ajudar-lo, però també empatitzar que li ha vingut un tsunami a sobre tremendo, que el xaval és jove, que ell té dret a gaudir com vol sempre i quan això no li afecti a sobre.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy os vamos a enseñar cómo potenciar y rejuvenecer la mirada con el contorno de ojos de Lico Cosmetics. El contorno de ojos de Lico reduce tus bolsas, ojeras y párpados caídos, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Les figues són un fruit estretament lligat a l'estiu, amb la millor època entre doncs, el juliol i el setembre, quan arriben dolces i madures als nostres camps. Però la tradició de les figues va molt més enllà del calendari, sobretot del calendari agrícola, ja que forma part de la nostra història gastronòmica. Un bon exemple és el mercat figater de Capellades, a la comarca de l'Anoia, nascut del comerç de les figues seques tan valorades antigament. I avui aquest mercat manté viu l'esperit dels antics mercats del poble amb artesania, gastronomia i cultura local. Un espai festiu que uneix tradició, territori i convivència. I vaig a parlar amb el regidor de Cultura i Promoció Econòmica de Capellades, l'Àngel Sateres. Molt bon dia, Àngel.
Hola, bon dia.
Àngel, quan parlem de figues, en quina època de l'any es troben en el seu millor moment i per què?
Bé, una mica el que deies a la teva presentació, el moment és llarg de l'estiu, començaments de tardor, no? Entre juliol fins cap allà a l'octubre, aquestes, les breves que diuen en castellà, potser una mica més d'hora, però seria això la figa, diguem-ne, fresca. El mercat nostre pren el nom de les altres, de les figues seques, és el segon diumenge de Quaresma, és quan ja estarien a punt les que s'haurien assecat al final de l'estiu, començaments de tardor, per estirar la temporada. Sempre és, doncs això, finals de febrer, març, el segon diumenge de Quaresma, balla una mica, i és això que diem, no? Les figues, com les imaginem, no són per aquest temps, però en aquest temps és quan ja anirien sortint dels caixons en què les havien premsat, és el moment en què doncs es menjaria més la fruita d'hivern, fruits secs, lligat a la Quaresma, tot el que seria la pesca salada, les arengades, el bacallà, el congre, totes aquestes coses que ara semblen de qui sap quan, però que clar, quan no hi havia ni neveres, ni importacions ni exportacions, es menjava la fruita del temps i la que es podia assecar permetia això, allargassar el consum d'aquestes fruites.
I quin paper han tingut històricament les figues seques en l'economia local de la zona?
Bé, una mica el que dèiem, allargassar la disponibilitat d'aliments, com el codonyat, com moltes altres que, mentre és el temps, es consumien fresques i després s'intentaven conservar per tenir-ne al llarg de l'any. No era una activitat econòmica especialment destacada ni cap allà ni enlloc, no? Al final era això, economia de subsistència. La gent menjava el que era del temps i el que podien conservar, doncs, ho podien menjar més endavant.
Ostres, a mi m'encanta. Jo me'n recordo, sobretot, a partir del mes de juny fins gairebé al setembre, fins que puc, allargo les meves amanides de figues, que m'encanten. I, evidentment, que ara sé que un bon lloc on les puc trobar és en el mercat figater de Capellades.
Sí, però ja et dic que no, eh? El mercat figater trobaràs, però la figa seca. El sentit era aquest, era que quan començava la Quaresma, i doncs això, no? ja antigament doncs mataven menys bestiar perquè no es podia menjar carn, i llavors es començava a tibar de pesca salada, d'arengades
i
de fruita d'hivern, fruits secs, ametlles, avellanes, i les figues, doncs, clar, permet aquesta conservació al final
que
de l'estiu, la manipules per poder-la tenir després. I a començaments de l'hivern estan que bé, que és allò que a vegades també mengem per Nadal, amb els torrons, que ara tothom menja torrons de mil colors, però abans allò, quatre figues seques, quatre nous, ametlles, avellanes, el que
t'anava a preguntar. Com ha evolucionat el mercat dels orígens fins a l'actualitat? Perquè, clar, tot ha canviat en si.
Sí. Sí, el mercat... Doncs això, sabem que al segle XVI hi havia tradició de fer mercats els diumenges, en general, no específicament aquest. I que, tal com s'acostava l'hivern, hi ha un moment en què se sap que era el moment de treure els fruits secs, de treure les figues, la pesca salada, tot això. Sempre com una variació del mercat dels diumenges, no com un mercat específic per fer aquest tipus de producte, no? I que, com tots els mercats, ara tots mirem tradicions, però al final eren activitats econòmiques. En alguna època es va canviar de dates perquè va coincidir molt mal temps seguit, es va canviar d'emplaçament, ha anat passant diferents aventures al mercat. I és a finals del segle XX, cap allà al 96, al 97, que se li dona aquest tomb d'intentar tematitzar-lo, de fer que no sigui només una activitat econòmica de venda i prou, sinó de descoberta, de promoció turística, de projecció de la cultura local, i que li recuperem la figura del mercat figater per donar-li un fil conductor. Però abans era com els mercats que tots hem anat veient, que venien una mica de tot, que van tenir, doncs, segurament en mitjans dels 60, 70, aquella època de dolça decadència, d'anar menys.
I Àngel, quin moment, hi ha algun moment especial que recordis de teu, del mercat figater Capellades?
Sí, jo suposo que com tots, segons l'edat que tinguem, n'hi ha que ens en recordarem de quan érem petits i a les parades anàvem a firar-nos alguna joguina. Després, doncs, si hem participat en entitats locals, sempre hem tingut algun moment en què hem participat en algun espectacle, en algun esbart, portant gegants, perquè en el cas nostre la fira també funciona com a element de difusió de la nostra cultura local. I com a més recent, recordo especialment l'any en què vam recuperar la passejada en barques a la bassa. A Capellades hi ha una bassa molt espectacular, que històricament, doncs, sempre era plena, és el que alimentava els molins paperers, i per això hi havia els molins paperers, perquè teníem aquesta bassa, però que darrerament, amb sequeres i amb sobreexplotació dels aqüífers, s'havia anat assecant i s'havia perdut completament aquesta activitat.
Doncs,
I fa uns anys que vam tenir una revifada, que la bassa estava preciosa, i vam buscar barques amb altres ajuntaments, i aquell any va ser... Va ser com molt espectacular, és una cosa que tots els capellans havien viscut 25 o 30 anys abans. Era una passejada normal els diumenges, anar a passejar les barques, i feia com 15 anys que no es podia fer, i aquest any que es va poder fer va ser que... Bueno, és un record molt entranyable que
Molt
tinc a la bassa,
especial.
sí.
Doncs moltíssimes gràcies al regidor de Cultura i Promoció Econòmica de Capellades, l'Àngel Soteres, per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres i agrair-te també doncs, que ens hagis transportat en una època i que també tingui aquesta continuïtat avui en dia a través del mercat figater de Capellades.
Ah, i recordeu, esteu tots convidats, eh? Tenim de tot, tenim parades, tenim espectacles familiars, tenim gastronomia, concerts, has de un ral·li fotogràfic, si algú
no ens
ho agrada la
podem perdre,
fotografia,
ja ho veig.
T'inscrius al matí, fas fotos tot el dia.
Doncs moltíssimes
no us acabareu,
gràcies,
esteu tots
Àngel.
Convidats.
Una abraçada.
Gràcies, igualment.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I fer de model pot començar sense esperar-ho i acabar convertint-se en una experiència professional i personal molt enriquidora. En aquesta xerrada parlarem amb José Ortiz, que ens explicarà com va iniciar-se en el món del modelatge. Coneixerem el seu recorregut, els projectes que ha fet i les oportunitats que li han sorgit. També descobrirem què hi ha darrere d'aquesta professió més enllà de les càmeres i serà una conversa propera, inspiradora, per qui tingui curiositat en aquest món. De moment, el saludo amb ell, que el tinc aquí amb mi. Molt bon dia, José.
Buenos días.
José, tu no ets exactament model, oi?
A ver, técnicamente lo somos, porque las nóminas ponen modelo, pero lo que hacemos es un híbrido entre ser modelo y actor. Porque sobre todo lo que yo trabajo es en tema de publicidad. Publicidad tanto para tele como cualquier medio y actualmente mucho para redes sociales. Entonces lo que nos piden es actuar.
¿Y cómo vas a arribar en aquel momento? Porque es la parte más curiosa.
Pues la típica historia de que vas a un sitio y alguien te ve y te dice, ostras, ¿por qué no te dedicas a esto? Pues yo tenía una pareja, hacía yoga, la fui a acompañar a yoga cuando yo no hacía. Dio la casualidad que allí había una mujer haciendo clase. Cuando acabó, se me acercó, no me conocía de nada y me dijo, oye, ¿tú nunca has pensado en hacer publicidad? Ostras, pues la verdad que no. Ella no era, o sea, ella hacía de modelo barra actriz. Y nos dio el contacto de la agencia. Yo la verdad es que no hice nada, pero mi expareja pues llamó, explicó, oye, me ha pasado esto, me encontré a esta persona. De la agencia, Laura, mi directora, le envió un saludo, mi agencia FIT, dijo, oye, pues sí, que venga. Y fui a raíz de ahí, fui allí, me explicaron y sin querer ya estaba en el mundo. Y hecho, pues no me quejo, llevo ya casi 4 años.
I recordes com va ser el teu primer treball com a model? Perquè el primer dia mai s'oblida, és aquella primera sensació...
Uy, tanto que me acuerdo. Porque aparte, digamos que empecé por un trabajo relativamente importante. Sobre todo en estructura, cuando llegas allí que no tienes ningún tipo de conocimiento, me dicen, oye, mira, tal día tienes que estar en Tarrasa, que grabamos en Tarrasa. Perfecto, a las 6 de la mañana yo llego y veo... calles no cortadas, pero sí acordonadas, como 2 o 3 calles, y empiezo a ver furgonetas, bueno, diferentes. Y me dicen, ah, sí, tú eres de esto, ves para allí. Llego y gente, piensa que en un rodaje, por ejemplo, en este éramos aproximadamente 50 personas. O sea, ahí te das cuenta de la... Cuidado, esto es un trabajo, es una responsabilidad, hay muchos profesionales y hay que dar el do de pecho. Entonces, sí, era para una compañía americana... Y digamos que me estrené, si fuésemos deportistas, pues entrando casi en Champions, ¿no?
Perquè, i ens podries dir quin treball va ser o no ho podem veure, aquells que ens estan escoltant, que
sí,
tinguin aquesta curiositat?
Bueno, ver, mira, eso es una cosa también curiosa que nos pasa en este mundo, sobre todo a mí, que trabajamos para mucho cliente internacional, y con lo cual, cuando es una campaña que va a salir en medios nacionales, sí que es más fácil controlarla. Pero yo, sinceramente, la inmensa mayoría de mis trabajos, no sé dónde están, dónde salen. De hecho, que la agencia siempre pido, oye, a ver si es capaz. Mira, era para una empresa norteamericana, es Philip Morris, que es Marlboro, vamos a decirlo así, y era para un dispositivo nuevo que sacaron, Icos y demás. Y era, pues, la escena, para que os hagáis una idea, éramos 4 personas y se supone que éramos arquitectos. Entonces yo era el jefe de los arquitectos y nos pusieron una maqueta y la historia era que nosotros era como si estuviéramos hablando de trabajo y teníamos el producto y, pues, bueno, fotos, vídeos, etc, etc.
No el direm per no incitar a ningú a fumar.
No,
a
no, 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 no.
De deixar-ho.
No.
I quines dificultats et vas trobar al començar?
Mira, a mi me ha resultado, entre comillas, relativamente fácil. Supongo que no es lo mismo llegar a este mundo siendo joven, sin ningún tipo de formación de ningún tipo, ya no digo de actuación y demás, sino en la vida, ¿no? Como a mí me llegó con casi 50 años. Yo este año cumplo 52. Entonces, el bagaje. Yo siempre he sido... Mi formación es relacionada con el marketing comercial. Siempre he estado en contacto con la gente, hablar, explicar. Entonces, supongo que eso te ayuda mucho porque hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿para dedicarse a esto? ¿Que yo quiero hacer esto y demás? Y donde se suele tender es a un tema físico. Yo siempre digo lo mismo, aquí no es físico, es una cuestión de lo que tú transmites y cómo te puedes desenvolver delante de una cámara, que eso es lo complicado.
Clar, això és el que t'anava a dir a aquells amics o amigues que ens escolten. Quin consell donaries a algú que vol començar en aquest món?
Pues como todo en la vida. Primero, que se intenten formar cursos. Yo he hecho algún curso de actuación. Y después, actitud. Como todo en la vida, es ponerle ganas y esto es un trabajo que es muy bonito, es brutal, conoces mucha gente, pero que tiene una connotación que quizás es donde a mí me ha sido fácil porque ya estaba acostumbrado por todo lo que he hecho yo profesionalmente a que te digan que no. O sea, pensar que nuestro trabajo, cuando tú estás haciendo un anuncio, es la punta del iceberg, pero todo el trabajo previo, castings y demás, que es lo que te ocupa el mayor tiempo lo que te ocupa el mayor tiempo, la mayoría de veces es que te dicen que no. Y en este trabajo es que ya no te dicen que no, es que ni te dicen. Es por omisión.
Has de ser molt resilient, has de tenir aquest poder de superació. I com t'agradaria evolucionar o acabar evolucionant ara que ja ets dins d'aquest món, que vas arribar així per casualitat,
de
per
allà dins? Mira, más que donde quiero acabar es, creo, donde nos van a hacer acabar, que es un poco las redes sociales. O sea, hoy en día la inmensa mayoría de la publicidad va muy orientada a las redes sociales, en medios tradicionales también. Entonces, yo, por ejemplo, no soy una persona que me exponga mucho en las redes sociales. En mi Instagram personal, hace muchos años que lo tengo y tengo 4 cosas, y tuve que, una de las cosas que piden es que tengas redes sociales, porque cuando te envían un casting, para que los directores, directoras de casting, pues te vean. Entonces, yo tengo una historia también un poco curiosa de cambio, y a mí me gustaría acabar un poco, pues, las redes sociales, crear un poco marca personal y explicar un poco de dónde vengo yo, dónde estoy y dónde quiero ir a través de las redes sociales, por si le puede servir a alguien.
I a dia d'avui podem trobar alguna de xarxa social per poder veure alguna de les teves feines,
sí,
del teu projecte personal?
Sí, nosotros todos tenemos nuestro Instagram, el mío es byjose.ortiz. Allí se pueden ver muchos, algunos trabajos que he realizado, campañas, y luego, pues, fotos de book, un poco de contenido, de un poco de vida del día a día, y ahí es donde voy a incrementar el contenido.
Doncs ja ho sabeu, també és important recolzar aquestes persones tan emprenedores com el José, que a més ve d'una època que no teníem ni les xarxes socials. Doncs ja ho sabeu, byjose.ortiz. I José, moltes gràcies per venir-nos a explicar.
No, a ti, sobretot, moltes gràcies i que us vaya a todos muy bien y mucha suerte a todo el mundo.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat. Mirada buscando mi cara. La mà
parlem ara de fires i festes, repassem què podem trobar arreu de Catalunya aquest cap de setmana de 21 i 22 de febrer. Moltes propostes vinculades encara al Carnestoltes, tot i ser ja el Quaresma, fires gastronòmiques i tradicionals. I començarem per la Garrotxa, ja que avui dissabte Olot viu un dels moments forts del seu Carnestoltes amb la gran rua plena de comparses, carrosses, música i ambient festiu pels carrers principals de la ciutat. Sense marxar gaire lluny, demà diumenge, trobem la Fira de la Quaresma de Tortellà, una fira tradicional amb parades d'artesania, producte local, gastronomia i activitats familiars que celebren la cultura i l'economia de proximitat. També, demà diumenge, Olot es fa el Festival d'Agrupacions Sardanistes de Catalunya, una trobada dedicada a la dansa tradicional catalana amb cobla en directe i participació de diferents agrupacions. Si parlem de fires pròpiament dites, aquest mateix cap de setmana destaquem dues cites molt importants. D'una banda, tenim la Fira del Formatge de Berga, amb productors, tastos i activitats gastronòmiques, i per altra, la Fira de la Mel de Crespià, dedicada al món apícola i als productes derivats de la mel. I encara, en clau gastronòmica, demà diumenge també celebra la Festa de l'Arròs i la Carxofa d'Amposta, una festa popular centrada en el producte local i la cuina del territori. Pel que fa a l'ambient festiu, el cap de setmana està molt marcat encara per al Carnestoltes, tot i ser Quaresma, i aquestes celebracions que fan Cervià de les Garrigues en el Far de l'Empordà, a Golmés, Roquetes o Figuerola del Camp, entre d'altres. I com a curiositat, en l'àmbit més local també hi ha Carnestoltes de barri, com el de Font Pienc a Barcelona, amb música, disfresses i ambient comunitari. En resum, que aquest cap de setmana, amb molta tradició, gastronomia, cultura popular i sobretot ambient de Carnestoltes arreu del territori. I aquí, doncs, fins aquí tenim aquesta secció de fires i festes, però et vull recordar que si en la teva població hi ha alguna fira, alguna festa interessant i me la vols explicar, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Acomiadem el programa d'avui amb la cançó Amb tu podria estar, de Renaldo i Clara. Un tema indie pop, íntim, sobre imaginar una relació possible, però incerta. Amb aquesta melodia nostàlgica, desitjo que acabis de passar molt bon dissabte i un feliç cap de setmana. I escoltant-la, et deixo amb el butlletí informatiu de les 12. Amb tu, una amiga Raquel Camins, un autèntic plaer ser amb tu, i dissabte vinent hi tornem. T'hi espero.